Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest divendres i durant el cap de setmana arrenca a Barcelona el saló de turisme més important de l'estat espanyol, que és el Bitravel. Ho fa en un moment que és clau per al sector. Aquest havia de ser un any, s'esperava que fos un any de recuperació, i de fet hi havia indicadors de que les coses semblava que havien d'anar millor. És cert que ara tenim aquesta guerra a Ucraïna, que ha trastocat moltes coses. Tenim aquesta inflació desbocada, que no és un problema només de Catalunya o d'Espanya, és un problema global a Europa i Catalunya, entre els europeus. Barcelona, concretament, entre els europeus, era una destinació turística de primer ordre. També ho era pels nord-americans, aquests nord-americans que són tan conscients que hi ha una guerra a Rússia i que, per tant, en la seva mentalitat, per a molta gent, hi ha guerra a Europa. Per tant, estem en un moment que segurament es pot convertir en un moment complicat o delicat des del punt de vista del turisme a casa nostra. Fa una mica més d'una setmana, una setmana aproximadament, en parlàvem amb el ministre de Turisme d'Andorra, i a aquesta hora podem saludar Marian Muro, que és la directora de Turisme de Barcelona. Senyor Muro, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per acompanyar-nos aquest matí. No sé si tenen una mica la sensació que Barcelona, com d'altres destins turístics, però Barcelona, que és el que ens ocupa, aquests dies o aquesta pròxima temporada d'estiu se la juga des del punt de vista turístic.
Bé, és veritat que estem vivint en uns moments ja des de fa temps amb una incertesa permanent, però jo sí que li diria que estic més optimista de cara a aquest estiu. Una mica veient la situació de les reserves. Acabem d'arribar dels Estats Units, que hem fet la costa oest, ara farem la costa est, i realment doncs veiem que Barcelona per ells és una destinació prioritària. Per tant, estem bastant, bastant optimistes.
Els nord-americans tenen ganes de venir a Europa? No associen Europa amb guerra ara mateix?
Depèn. Depèn molt del nivell social, depèn molt quan van amb agència i on van amb un tour d'agència de viatges.
Sí.
Però depèn. O sigui, en aquest viatge el que nosaltres hem vist claríssim és que ells tenen molt identificat on està el problema, Europa, i per tant pot passar, com m'ha passat en altres situacions, que Espanya, per la seva situació també geogràfica, es vegi una mica com un oasis, com una destinació refugi.
Uh-huh. I, per tant, en aquest sentit, que ens pugui acabar beneficiant, per entendre's, no? Dins del trasbals mundial, que en puguem acabar traient un cert rebuf positiu en aquest sentit.
Que ja ens ha passat en altres ocasions, no?, de conflictes a l'àrea mediterrània, i ens ha passat que ens hem vist nosaltres beneficiats en aquests moments i amb la situació actual. Doncs hi ha unes altres destinacions competidores, com pot ser Turquia, com pot ser Grècia, que es poden veure afectades, i per tant, des d'una perspectiva europea, client europeu, això pot beneficiar molt a Espanya, i des de la perspectiva del client de llarga distància americà, l'americà té coneixement de Barcelona, això ho hem vist, o sigui, tenen informació, tenen coneixement, volen vindre, és una ciutat que reuneix tots aquells requisits que a ells els encanta, el clima, la gastronomia, les costums. Per tant, jo crec que tindrem, si no passa res, perquè clar, ara ja no pots dir, preveiem tal cosa perquè demà treu un missil i s'ha acabat tot.
Ara mateix el llarg termini no és de bon plantejar, per entendre'ns,
Al llarg termini no, nosaltres estem parlant com preveiem ara la Setmana Santa. La Setmana Santa es preveu positiva. Jo crec que l'estiu per al moviment de reserves que hi ha tant des de la perspectiva de vols amb una connectivitat, amb una aposta clara, no?, per la reactivació, també pot ser bona, però sí que vivim un moment d'incertesa que qualsevol moviment ho pot trastocar tot. Per tant, estem vivint més en un moment de planificació i adaptació contínua en funció de tot el que passa alrededor del món.
Aquesta Setmana Santa estem parlant, que crec que calculen al voltant d'un 70% de l'ocupació a la ciutat de Barcelona, que entenc que venim d'on venim és una molt bona dada, perquè Barcelona ha patit molt durant la pandèmia i el postpandèmia l'arribada de turisme, no?
Sí, tots els turistes, les ciutats sumament internacionals han patit molt. És a dir, nosaltres veiem en aquests moments París, Roma, Londres, Nova York, San Francisco, nosaltres ho estem veient. Són ciutats que encara estan a mig gas i s'han vist sumament afectades. Per què? Perquè realment tenien una potencialitat en turisme internacional, que és el cas de Barcelona. El 2019 a Barcelona el 84% del turisme era turisme internacional.
I el turisme que ens vindrà aquestes Setmanes Santes i aquest 70% d'ocupació, d'on és aquest turisme? És nacional, és internacional europeu?
No, jo crec que estarem pues, al 50%, eh? El 50%, els europeus vindran. Nosaltres precisament comencem la propera setmana una acció promocional que és Barcelona Back to Europe. És una acció que anirem a 7 països d'Europa i presentarem, després de 2 anys escats, com està Barcelona, els nostres productes nous, perquè Barcelona, malgrat aquesta crisi i aquesta situació que hem viscut 2 anys, ha estat creant producte turístic i, per tant, tenim novetats que presentar al mercat europeu, un mercat que és un 55% repetidor.
Ara parlem d'aquesta nova oferta o de què és el que pot oferir de nou Barcelona, diguem-ne, més enllà, evidentment, de l'oferta arquitectònica que té, del clima que té, la platja, etc. Diguem-ne, ara entrem en aquestes novetats. Sí que li volia demanar, en el cas concret del turisme rus, que és un turisme que sabem que a hores d'ara és un turisme amb el qual no s'hi pot comptar, des d'un punt de vista de l'impacte, el turisme rus què implica per una ciutat com Barcelona?
A veure, l'impacte és molt lleu. Per què? Perquè el turisme rus a Barcelona eren 160 escats de turistes que venien. Això ens porta, la primera conclusió és que l'impacte del turisme rus en Espanya es concentra a Catalunya i especialment a la Costa Daurada.
Uh-huh. Però per influència a Barcelona no, és un tipus de turisme, diguem-ne, que pujaven poc, o quan dic pujaven em refereixo, diguem-ne, a aquesta expressió barcelonina, diguem-ne, que encara que estiguessin a la Costa Daurada decidissin venir cap a Barcelona ni que fos un dia o 2 dies puntualment? Per la despesa, diguem-ne, que poguessin
no,
deixar la ciutat.
Depèn. Nosaltres teníem 2 tipologies. Hi ha el turisme rus, que efectivament s'instal·lava a Costa Daurada o al litoral i realment estava allà, no s'estava llargues, i podia fer alguna visita, lògicament, a Barcelona. I després teníem el client rus de 4 dies, que venia a Barcelona, que estava, consumia a Barcelona i no es movia de Barcelona. El turisme rus urbà, per dir-ho d'alguna manera.
El turisme rus és un turisme que potser no era molt important en nombre, però en canvi era un turista que gastava.
Gastava molt i a més és un turista molt requerit per una destinació, perquè fan molt consum de cultura. El rus té una inquietud de conèixer tot el cultural que té al voltant, de gastronomia, de shopping. Per tant, era un turista molt interessant per nosaltres. I és veritat que la despesa mitja del turisme rus estava molt per sobre. El que és cert és que com l'impacte que nosaltres teníem, nosaltres vam tenir el 2019 175.000 turistes russos a Barcelona.
Sí.
Amb un tax free a gas dels més elevats. Amb Ucrània doncs, venien 32.000. És cert que un dels objectius que nosaltres ens estàvem plantejant era l'increment d'aquest turisme rus que venia per passar 4 dies a Barcelona. Bueno, pues aquesta situació pues, la tindrem que posposar. És a dir, és un impacte en despesa, però com el nombre tampoc era sumament rellevant, l'impacte tampoc serà un gran impacte.
Crec que estàvem parlant, crec que hi havia alguna xifra de l'Observatori de Turisme de Barcelona que el calculava al voltant del 2,5%, no?, del total de, sí, dels visitants que tenim.
L'esport però... també que tenim nosaltres com a destinació és que Barcelona té molt diversificats els mercats.
És a dir, que ens ve gent de molts llocs.
Sí.
Clar, hi ha una qüestió per això que sí que és transversal en el turisme, en el turisme europeu, també d'alguna manera en l'economia nord-americana, perquè també ho estan notant. Però hi ha una qüestió aquí a Europa, que és la inflació, que això sí que està afectant de manera transversal a tots els països. Evidentment no estan tots al 9,8%, com el cas d'Espanya, però ara mateix la inflació és un problema d'abast europeu, i això sí que pot tenir una influència molt directa en la despesa que facin els turistes aquest estiu, o que pugui canviar, diguem-ne, d'alguna manera, el plantejament de com estava disposat a gastar aquella persona que ens visités, no?
A veure, ja tenim que tenir dos efectes que tenim identificats clarament, que s'estan produint i es produiran. Viatjar costarà més diners. Sí, costarà més diners.
Sí, sí.
La pujada del preu del petroli i produirà molt probablement doncs, un augment important del preu del transport. El preu del combustible aeri s'ha incrementat un 27,5% en l'últim mes. I ja és un 96% més car volar, viatjar en cotxe, en vaixell, en tren, i això pot penalitzar els viatges de llarga distància. També afectarà la revisió alça, no?, d'unes elevades previsions d'inflació en els principals mercats. I, per tant, és veritat que es podem veure una reducció de la capacitat de despesa dels consumidors. Jo, des de la part positiva, el que també veig és que després de 2 anys de pandèmia, la demanda acumulada i un cert nivell d'estalvi, conjuntament amb la paulatina eliminació de les restriccions, doncs són un estímul positiu per al consum de viatges.
Entenc que aquí seria fonamental, no?, pel sector que... com en tantes d'altres qüestions, però també per al turisme, que aquesta guerra a Ucraïna acabés quan abans millor, perquè com més es vagi acostant cap a l'estiu, més desestabilitzarà la situació en tots els sentits, no?
Total. Això també ha tingut unes conseqüències ja molt clares i identificades amb la contractació. Estem encara més, moltes reserves, però la confirmació formal s'està endarrerint molt. La gent, jo faig la reserva, però ho veig tant si a veure què passa. Això per un costat. I després hem detectat que ha baixat la mitjana d'edat. Això ja ho vam veure en el viatge que vam fer als Estats Units. Per què? Perquè la gent més jove, fins als 50, 40 i escaig, no té por. És a dir, vol viatjar, s'informa bé, i viatja. I el que sí que ja estem detectant des de l'últim parell de mesos, els últims 2 mesos, és que el visitant és un visitant més jove.
Sí, que segurament també van ser els que van viure més penalitzadament tota la qüestió de la pandèmia, no?, i els que més ganes tenien de recuperar aquesta possibilitat de moure's pel món, no?, i els que fins i tot en aquesta situació d'incertesa més estan apostant per intentar poder marxar igualment, no?
La gent més gran, la incertesa li afecta molt més. I la por també. I, per tant, és un segment que, fins que no arribi el moment, veurem com es desenvolupa. Això és una primera, no?, una primera conseqüència que ja estem detectant. Hi ha una altra, no?, la contractació d'experiències, no?, d'experiències a consumir a la destinació. Abans es contractava molt a l'origen. Jo abans ja sortir de la meva ciutat, ja feia la contractació de l'allotjament, però també d'experiències, d'entrades, de ticketing, de productes d'interès per mi a la ciutat. Això també està canviant. I ara estem veient que quan arriben a la ciutat, veuen la ciutat, com estem, com està tot, etcètera, i tal, és quan compren.
Clar. En aquest sentit, abans em deia que han estat explicant quina és la nova aposta o proposta de projecte turístic de Barcelona, de producte turístic de la ciutat de Barcelona. Què té nou per oferir, senyora Muro, Barcelona?
Bueno, Barcelona, després d'aquests 2 anys, jo crec que ha presentat, per exemple, un nou museu, el Moco Museo. El Moco Museo és un museu d'art contemporani que està realment tenint un èxit increïble. A part, està captant un públic jove que abans li costava anar a veure exposicions. Per tant, és una nova proposta de la ciutat. Tenim una nova estrella de Sagrada Família que es va aixecar amb motiu de la inauguració, no? de la inauguració de la Torre de Maria.
Sí, 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 aquest Nadal.
Tindrem el mirador de les Glòries, que també ja està operatiu dintre de res. Tenim també una renovació absoluta del Museu de Cera de Barcelona, que s'ha fet també durant la pandèmia, i el llançament de productes específics que estem ara treballant des de Turisme de Barcelona. Nosaltres aquest any parlarem al món, explicarem al món que la revolució gastronòmica continua a Barcelona. I això què vol dir? Explicarem que després de tenir els millors xefs del món, hi ha hagut ja en aquests moments un nombre important de discípuls d'aquests xefs que estan obrint restaurants a la ciutat, molts amb estrelles ja, i que és una gastronomia que dona continuïtat a la més prèmium que ha tingut Espanya i que, per tant, ara tenim una nova generació de grans xefs que realment dintre d'uns anys els veurem segurament com els millors restaurants del món.
Veig que està parlant vostè de gastronomia, ha parlat-hi molt de cultura, abans ha fet referència, per exemple, des del punt de vista del turisme rus, no? Quan deia que era un tipus de turisme que gastava molt i que consumia molt en aquests productes culturals i per conèixer. Barcelona s'ha deixat perdre una oportunitat interessant amb la proposta de l'Hermitage que ha acabat decaient?
A veure, jo crec que segurament a nivell de branding i de marca el tenir un Hermitage pues era important, i a part jo crec que tot el que és aposta de cultura, particularment aposta per cultura, no té que ser una opció, té que ser una obligació, no? Perquè el visitant cultural és un visitant molt desitjat, però també perquè invertir en cultura doncs és de les inversions més satisfactòries. També és cert que jo desconec en aquests moments quines exposicions es presentaven, quina era la rotació d'obres d'art, la desconec. En qualsevol cas, doncs sí, és una pèrdua que no hem tingut a l'Hermitage, però jo ara també li dic una cosa. He intentat donar la volta una mica a tota la situació que hem patit durant tot aquest temps, i per mi, per exemple, el tema de la Copa Amèrica ha estat un revulsiu.
Que li anava a dir, no? Segurament en aquest sentit, per exemple, l'exemple contrari és la Copa Amèrica, i en canvi no sé si està una mica posant-se les mans al cap amb tot aquest despropòsit amb la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern.
Mira, jo crec que tenim que ser optimistes. El pacte que s'ha pogut assolir envers la Copa Amèrica, jo crec que té que ser un punt d'inflexió de com té que actuar la ciutat en grans projectes transformadors. Això que ha demostrat que quan la ciutat es posa d'acord i hi ha consens, Barcelona és imbatible.
Uns Jocs Olímpics d'hivern són una bona aposta?
També. I són una bona aposta perquè realment a nivell de marca Barcelona és molt potent. És absolutament potent. Aleshores jo, quan parlo amb la gent, no, els dic, mira, hem tingut uns Jocs Olímpics, ara tindrem la Copa Amèrica, i esperem aquests Jocs Olímpics del 2030. Són esdeveniments que tenen que tenir una capacitat transformadora, no? Perquè és del que es tracta, i que realment són la millor campanya que pot tenir la ciutat de Barcelona. Per tant, jo crec que al final també aconseguirem el tema del 2030. Ja veu que sóc molt optimista.
No, no, la veig. Bueno, em consta que és molt optimista i veig que és molt optimista. I, de fet, ara ha fet referència a la marca Barcelona i li volia demanar què li passa a la marca Barcelona i, sobretot, què ens passa a nosaltres mateixos amb la marca Barcelona. Des d'aquesta pandèmia s'ha estat parlant molt de si Barcelona estava en decadència, de si Madrid està funcionant com un tiro, que si tothom vol anar a Madrid, que si tenia aquesta imatge. I, de fet, aquí al programa vam explicar ara fa 10 dies que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat fins i tot que des d'un punt de vista empresarial hi ha aquesta percepció instal·lada. Per entendre'ns, senyora Muro, el ZAVE ja ha fet un concurs públic per buscar una empresa privada que faci una campanya de comunicació per tornar a vendre Barcelona per davant de Madrid i de tornar a vendre Barcelona com un lloc atractiu. Què li està passant? Què li està passant a la marca Barcelona?
A mi, si em permet, i li puc dir que si hi ha algunes coses que estic estudiant és l'impacte de la marca Barcelona als mercats, perquè per nosaltres és un termòmetre.
Sí. O sigui, I funciona o té febre?
Mire, jo li diré, a nivell internacional, Barcelona és Barcelona. I punt. Li dic tot.
I a nivell nacional, ho dic perquè aquesta Setmana Santa, per exemple, em deia que del 70% segurament estaríem meitat i meitat. Per tant, també deu ser important que ens creiem Barcelona des d'un punt de vista d'un mercat nacional o de proximitat. I això vol dir els catalans i vol dir els espanyols.
Amb la pandèmia hem pujat un 30%. I ho tenim que conservar al mercat nacional. Hem pujat un 30%. Però jo li dic una cosa, miri, una cosa és el que nosaltres pensem i una altra cosa és com la percepció que té el món de nosaltres.
Aleshores, Madrid què ha fet millor? La campanya de comunicació? No. Aquests darrers temps, em refereixo, o què hem fet malament nosaltres? I si vostè diu que les dades avalen això, però la percepció social és una altra, i de la del propi Ajuntament, que ja li dic que ha buscat una empresa pública per fer una campanya per revaloritzar la marca, perquè ha detectat aquesta sensació, vull dir que no ho dic jo, ho té reconegut el mateix Ajuntament de Barcelona, vol dir que o algú ha fet una cosa molt bé o nosaltres no ens ho hem acabat de creure.
Miri una cosa, el que una ciutat com Madrid, capital d'Espanya, iniciï un procés, no?, d'activació, de posar en valor els seus recursos. Miri, jo li dic la veritat, Madrid fa 2, 3 anys o 4 anys, pràcticament a nivell de marca turística, no era res. És que li dic la veritat. Què ha fet Madrid? Madrid el que ha fet és aprofitar oportunitats que se li han presentat per fer una transformació de la ciutat. Madrid no només està tenint hotels de 5 estrelles, Madrid està fent una transformació urbanística de la ciutat. I és com es canvien les ciutats. Nosaltres ja la vam fer fa molt de temps perquè vam tenir uns Jocs Olímpics. Aleshores, què està fent Madrid? El que tenia que haver fet fa molts anys. Fer producte turístic. Aleshores, el que Madrid, que jo m'alegro molt, estigui ara en una posició de posar en valor els seus recursos, els seus productes, i aprofiti una conjuntura que va ser la de la pandèmia, que nosaltres, llibertat absoluta, i aquí es pot fer tot, jo me n'alegro que els hi vagi bé, perquè si li va bé a Madrid, a nosaltres ens anirà bé, que ja ens va bé, i al revés també. Ara, Barcelona, sí que és cert que ha tingut uns anys entre la crisi econòmica, l'atemptat, el tema del procés, la pandèmia... Home, doncs tu, jo crec que han estat uns anys que han estat complicats, amb certa desconfiança per part de la gent que viu a Barcelona i que mirava, perquè estem només mirant el que està fent Madrid, però clar, ningú ho agafa i va a París i veu que a París el 20% dels hotels està tancat, els adoquins del carrer estan aixecats, i la Quinta Avenida de Nova York està de desastre, i San Francisco, que ja acabo d'arribar ara, ja ni el vull ni comentar. Aleshores, totes les ciutats internacionals estem més o menys amb les mateixes condicions en aquests moments. Les ciutats que es nutreixen de tot el que és el domèstic, el nacional i el local, són les primeres que han aixecat el cap. Barcelona li ha faltat, per mi, ambició durant els últims anys. Li ha faltat ambició i li ha faltat consens. sense ambició i sense consens, és molt difícil tenir il·lusió.
I només... Quan diu consens, es refereix també des d'un punt de vista polític, a banda del clar, social?
Clar, tenim un clar exemple, no?, amb la Copa Amèrica. Quan s'alinea tothom davant un objectiu, a l'objectiu surt. Ara, malgrat tot això que li estic dient, Barcelona continua sent la ciutat amb més estrelles Michelin. Barcelona és una ciutat que és la primera destinació d'Espanya per als americans. Sud-est asiàtic, si ve a Espanya, el primer lloc que visita és Barcelona. Per tant, tenim que tenir una perspectiva internacional i tenim que tenir una perspectiva nacional, que jo també li tinc que dir, a vegades una mica intoxicada per als segons quins debats polítics. I li vull dir la veritat, o sigui, la ciutat com a marca a nivell internacional està impoluta.
Per tant, l'assignatura pendent de Barcelona és el mercat nacional.
Bueno, el mercat nacional, que ja l'estem captant, i miri, sap qual és l'assignatura pendent de Barcelona?
Quina?
Que nosaltres siguem els primers ambaixadors de la nostra ciutat. Aquesta és el primer repte de ciutat. Si jo quan a vegades sento és que fíjate en Madrid que ha obtenido... Bueno, però és que nosaltres som els primers que tenim que treballar aquest orgull de ciutat, eh?
Passa que s'acaba bastant amb el caràcter català, diguem-ne, eh? Estar-nos autoflagel·lant i autoqüestionant permanentment. Ho dic perquè quan parlem de Barcelona darrerament només parlem de Barcelona per si tenim problemes amb el trànsit, per si tenim problemes amb el transport públic, per si és una ciutat que és bruta o és una ciutat que és un... El problema és que en parlem perquè és cert, eh? També li diré a senyora Mura, vull dir que no ens inventem els debats, diguem-ne, que els debats hi són perquè les dades... Diuen el que diuen, eh? Però és veritat que el debat públic sobre Barcelona, per posar el paral·lelisme, que em deia, sobre Barcelona és aquest, i en canvi quan es parla de Madrid doncs es parla amb altres conceptes, no? Aquest famós doncs, de la llibertat, del vine i de festa, de vine a fer-hi negocis, i aquest és un debat que està present.
Però, miri, li vull fer un esment d'una cosa. Vostè creu que a Madrid hi ha llocs que no estan bruts, que no hi ha narcopisos, que no hi ha redades? Vostès ho creuen?
No, no.
Perquè jo els hi puc portar. Hi ha una diferència. Que no parlen d'això.
Ah. No, per això li deia, jo em referia no de la realitat, sinó que jo m'estava referint al debat, li deia, vull dir que el que hi ha damunt de la taula en aquest debat són aquests elements i aquesta diferenciació hi és, no, diguem-ne.
I això et passa, no sé si li passarà a vostè, està parlant amb la gent, és que no es pot anar a cap lloc a Barcelona a fer copes. Mm. És horrorós, et diuen, a les 12 cap a casa, perquè ho tanquen tot. Bueno, tu després, quan estàs parlant amb la restauració, vas al restaurant, parles també, no?, amb la policia i et diuen, perdoni, no ens equivoquem. Els que estan denunciant són els veïns de sobre.
Sí, sí.
I és que som així. O sigui, no tot és culpa de tothom. Aquí hi ha un caràcter també, hi ha una forma de ser, d'actuar. A mi és que em va passar concretament la setmana passada. Jo estava amb un grup d'amics que estàvem sopant en una terrassa i a les 12, però a les 12 tocades ens van aixecar el divendres. I no fèiem soroll, i els van dir, bueno, que ara farem una copa, alguna cosa. Mira, ho sento, però és que sabem que tenim ja 3 denúncies del de dalt. Bueno, doncs miri, què li vol que li digui? Doncs aquí és el que tenim.
I amb això és amb el que Barcelona haurà de treballar i haurà de lluitar per recuperar... A recuperar la pujança que hi havia hagut i, evidentment, la situació no serà la més favorable. Aquest havia de ser un any de la recuperació, entenc per les paraules de la directora general de Turisme de la ciutat que ho acabarà sent, però, evidentment, amb el matís del que pugui acabar passant-ho per la incertesa econòmica que genera la guerra. Ho acabarà sent.
I, però també li vull dir una cosa que no hem comentat. Des de la perspectiva dels congressos,
sí,
el que nosaltres denominem el turisme mais, o sigui, no podem tenir millor any, eh?
Home, acabem de fer una altra vegada el Mobile aquest cap de setmana. És veritat que hi ha aquest saló de turisme, el Vitravel. La setmana vinent, si no m'equivoco, tenim l'alimentària, no?, que és la primera vegada que es pot tornar a fer després de tot el que ha passat els darrers 3 anys, en què no n'hi ha hagut.
Tenim el saló Alice,
Correcte.
Que és un saló que vindrà aquí, que és el millor que hi ha en temes de... En temes de... Com es diu això? Ara no me'n recordo, de...
Jo aquí no la puc, ajudar, però...
Lo d'arts creatives, de...
Sí, des de...
De creativitat, d'audiovisuals, etcètera, de la millor del món. Tenim el Seafood. El Seafood ha estat a Brussel·les durant no sé quants anys, s'inaugura aquí, a Barcelona, és la fira més important de tots els productes que estan associats al mar, és a dir, cardiologia, respiratori... És que no hi ha ningú que tingui la programació de congressos que té Barcelona, i no qualsevol congressos. Perquè és veritat que la ciutat està fent un esforç perquè aquests congressos que venen a la ciutat siguin congressos que portin investigació, ecosistema mèdic, ecosistema científic, i això és molt important, perquè això crea un ecosistema al voltant d'aquests congressos que és molt important i nutreix tota la ciutat. El mòbil ha vingut aquí, però què porta el mòbil al redador? Això és el que és molt important.
La Maria Amorós, la directora general de Turisme de Barcelona. Senyora Amorós, gràcies pel seu optimisme i per atendre aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 12 minuts, pràcticament, camí d'un quart de 10 del matí.